Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, la gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Començam aquesta segona hora de programa. Molt bon dia, si vos incorporeu ara mateix. Avui, diumenge 12 de juliol, ja hem fet aquesta primera horeta de la gran vida. Mos queden dues horetes més. Moltes coses per fer i també tindrem avui una passejada per Mallorca, perquè avui tenim festes, també.
Sí, tenim festes. Bueno, tu ahir te vas fer un poc poble, o no?
Sí, me vaig fer poble. Sí.
Tu pres? Sí. Perquè hi van tenir en Joan Miner dissabte directe.
Sí, a veure. Amb el cap de bou de Talapi,
allà
vam fer un directe i vam estar en sa batucada. Poblera i mos ho varen passar molt bé, i varen riure i varen veure la figura aquesta
del
cap de bou.
Sí. I res, això, bé, moltes gràcies per l'audiència, tant del dissabte directe com de toca-toca. Sí. I bueno, xerrant de la Pobla, jo vaig dir, bueno, crec que si fem aquesta passejada l'hem de fer per la Pobla, perquè celebren les festes de Santa Margalida i de Sant Jaume.
Mm, de Sant Jaume. Ha de cridar el meu tio, veus? Sempre...
Però espera, però encara no ho és.
No. Quant és Sant Jaume, per cert?
25, no?
Ah, 25. Ja, pensava que... Passant una penada.
Un beso en el tio de Joan Mí.
Sí,
se'n recorda el teu, santa, vinga.
No, és que sempre se me passa, Sant Jaume. Tenc un problema amb Sant Jaume, jo.
Molt bé.
Ara passava pena.
Vinga, idò... Què fem? Anem a fer la passejada, o no?
Vinga, anem a fer la passejadeta.
Vinga, va.
Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Idò, sentíeu Xeremies, Festa, Revella, i és que aquest municipi de Mallorca ha començat les seves festes, les festes de Sant Jaume, Santa Margalida, i és que la Pobla combina festa, tradició, cultura popular, música, esports, solidaritat i festes emblemàtiques. No només Revella, sinó, per exemple, ahir es va celebrar el cap de bou de Talapi, una d'aquestes neofestes que ja s'han fet més que conegudes a les Illes Balears, i també les corregudes de joies, els corraigos, el concurs de truita de patates. Tenen un poquet de tot. Així que, per això, volem xerrar amb el Balla i amb el regidor de festes, fires i festes d'aquí de la Pobla, que els tenim a l'altra banda d'esfil telefònic. Bon dia a tots, com estàu?
Bon dia, com va?
Bueno, aquí
bon
estem.
Bon dia.
Tenim...
Un poquet de ressaca avui, però això... bueno, ben bé.
Bueno, tenim dos Biels, Biel Ferragut i Biel Peres, Exacte. Mem, com és això? Balla, tenir un poquet de mal de cap.
Estic més entretengut, no mos podem queixar. La veritat és que vam començar divendres amb el pregó, amb el futbol. La veritat ja va ser un acte molt emotiu, el futbol donàvem a Mariel Lampesta, que fa més de 45 anys que fan cultura popular, i es pregó que va fer la família Oriol, que també van explicar la dificultat que han tingut, i bueno, tota aquesta tasca que s'ha fet solidari, que és veritat que el poble s'ha muntat molt amb aquesta causa, aquesta problemàtica.
Que ha rebut...
Ja vam començar amb molta energia.
Bueno, que ha rebut, en aquest cas, Son Oriol, que ha rebut reconeixement, no? En s'escut d'or de sa vila, que, bueno, que en el final també forma part d'aquestes festes, d'aquesta tradició, però Vià Pérez, com a regidor de festes, supos que... Fer un programa d'actes tan llarg, no només, no, jo què sé, un poble, diu, té Sant Victorià, Sant Bartomeu, Sant Joan, no, vosaltres, Sant Jaume, o Santa Margalida i Sant Jaume, teniu molt de dies de festa. Com vos organitzeu per muntar tant de dies de festa que hi hagi coses per tothom?
Bé, hi ha alguns que diuen que tanquen per vacances i nosaltres obrim.
Està bé.
Tenim, és vera que tenim un programa replet. Qui ho pugui consultar veurà que des de principi de juliol fins pràcticament al mes d'agost i fins i tot abans de començar el curs escolar, a la Pobla, bé, som un poble molt viu, molt actiu, però que també l'Ajuntament de la Pobla tan sols acompanyem, perquè això vol dir que hi ha un munt de persones, entitats, clubs, associacions, que en el final es tiren, que són els protagonistes i que les institucions no hi posem en el seu costat.
Bueno, en el final, com tu bé deies, les associacions, les iniciatives populars, són les que comencen una festa, una tradició, per exemple, ahir, el cap de bou de Talapi, que ara és com impensable, no?, unes festes de Sant Jaume i Santa Margalida sense el cap de bou de Talapi.
És així. Mira, tan sols... Tan sols són 9 anys, dic tan sols perquè pareix que...
Clar, de sempre,
que ja és
no?
Que ja és una tradició ancestral, però la veritat és que l'any que ve farà el 10 aniversari.
Molt bé.
I ja pareix ser que s'ha instal·lat com un pilar d'aquest programa de festes. Una jornada combina això, famílies, tot, bueno, intergeneracional, no? I que va des de matí fins a matinada.
Fins a matinada, clar que sí. Hem de dir que tothom coneix Balda, coneix sa Pobla per moltes coses, però si sou alguna cosa a ses Illes Balears, sense cap dubte, sou sort de ses nostres illes.
Sí.
I clar, unes festes d'estiu i que tothom aprofita per fer un dinerillo, un soperillo, aquestes coses... Qui havia de fer un concurs de truites de patata? Idò, sa Pobla. Man, conta-m'ho, com és això?
Bueno, el concurs de truites ja ho explico un poc, que ho vaig viure, perquè realment ve de l'any internacional de patata, que va ser l'any 2008.
Ah?
El 2008 va ser l'any internacional de patata, i ja se va fer la fira, que antigament era la fira de tardor, que feia més arrecat la setmana de novembre, ja va estar dedicada completament a la patata. I arrel d'aquesta fira va sortir, pues, aquesta fira temàtica que feim el primer cap de setmana de juny,
sí,
que és de la patata, però que també ja va tenir una sèrie d'elements més participatius, i un dels quals era aquest concurs de truites de la patata, que varen decidir fer les festes de Santa Margarida i Sant Jaume, perquè era un acte, una espècie de sopar a la fresca, però que també fos un concurs de truita.
Molt bé.
Combinar el que era un sopar a la fresca amb aquest concurs. Però ja que hi va sorgir, de la fira de la patata, realment.
I doncs, mira, va sortir d'una altra festa, però en el final s'ha integrat dins d'aquestes festes d'estiu. I, Vià Pérez, jo veia aquí, i jo, quan ho llegia, no ho estic llegint ben, això. Bé, les corregudes de joies, ja tots sabem que són les corregudes de joies de les festes patronals de la majoria de municipis de les illes. Però un corre aigua, de dimonis sabia escorre foc. Ara, escorre aigua encara no ho havia vist mai. Com és això?
Bé, ja sortiríem, bueno, sortiríem per tots si féssim un correfoc al mes de juliol amb aquestes temperatures.
Deixa't anar perquè estem amb alerta màxima, no? Deixa-ho anar.
Per això ho dic. Però bé, com tu dius, Raül, enguany és el tercer any que mos proposen els dimonis d'Alba Pas un correaigo, no? Que és una concentració, un poc com una mena de passacarrers, a on... tots els elements relacionats amb pistoletes d'aigua i de més, totes les armes són benvingudes en aquest sentit, per refrescar i per combinar son dels tambors.
És a dir, a sa Pobla, Joan, mi aprofiten. A sa mínima que se pugui sortir un dimoni, Oh? És igual. No hi ha foc. Ai, goida.
Jo només passava pena d'aquell home que anava darrere des cap de bou. Sí, perquè ha de passar una colorada. Si jo tenc calor ara, imagina't aquest home.
Bé, jo coneixia les manadores de dos cavalls. De les manadores d'aquest dos cavall groc. Bueno, la qüestió és que vosaltres esteu de festa, en teniu moltes, però si ara els nostres oients ens estan escoltant, han de venir qualque dia de rebel·la, quin dia han de venir,
Bé, jo diria que la setmana que ve també és una setmana molt forta. Avui continuem amb actes, però la veritat és que assenyalaria divendres dia 17, per exemple, que tenim la rebel·la de la Pobla, a partir de les 9 i també fins ben entrada la matinada, que jo convidaria tothom a enviar el cartell, que la veritat hem fet una bona proposta. Però en general, també com a regidor, me sap greu destacar una sola activitat, perquè quedes amb un compromís, no? Però vaja, aquesta setmana tenim cristall poètic, exposicions... Bueno,
clar,
en fi,
un pot de tot.
Un pot de tot, exacte.
Bueno, hem de dir que dins aquest programa de festes com ve de regidor i Herbala hi ha un poquet de tot. Ja sabeu que fins quin dia són les festes, Balla?
Bona pregunta. Pràcticament ja fan tot el mes de juliol i fins aquí va morir el Festival de Jazz, l'Internacional de Jazz, per tant.
Clar.
Els sols dels festes acaben a final de mes, però llavors enganxam ja...
Bé, per qui no conegui la Pobla, si no hi ha una cosa, hi ha una altra, i si no se l'inventen, no passa res, la qüestió és que hi ha qui truï. Bueno, idò... Balla, Biar Ferragut, regidor Biar Paeres, moltes gràcies per acompanyar-nos, i res, bones festes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt d'anys, que vagi bé.
Adéu.
Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua.
Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Deu i 20 minuts, seguim a La Gran Vida. Vos hem de dir que demà, que és dia 13 de juliol, se celebra el Dia Internacional del Rock, que és una data que recorda també aquest llegat, no?, d'un dels gèneres musicals més influents de les darreres dècades. Tots hem escoltat rock, alguna vegada. Ja sabeu que n'hi ha que són més metaleros, n'hi ha que van a festivals, n'hi ha que no són d'anar a festivals. Però més enllà del reggaeton i el pop que coneixem, idò també tenim el rock, que han marcat, sobretot, hi ha bandes sonores que han marcat part de la nostra vida. I és un estil que ha deixat himnes eterns. Ha marcat generacions i també va sumant seguidors. Idò, coincidint amb aquesta efemèride, també volem celebrar els 20 anys d'un programa, humil que se fa a Pollença, que s'ha convertit en tot un referent pels amants del rock. I és que El Fantasma de la Òpera és un programa que enguany, ara recentment, ha complit dues dècades. El seu presentador és en Manu Carvajal. Manu és una persona que molt dedicada tota la seva vida a la música rock i heavy, i és una persona que en sap molt. Volem parlar amb ell i volem dedicar aquest espai a tots els amants del rock, sobretot. Manu, com estàs? Molt bon dia.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Ya hemos participado un par de años y para mí es un honor, hombre, en esta fecha tan señalada, tío.
Dues dècades, del Fantasma de la Òpera. Ja és nom, sí. Ja és provocador, ja diu molt.
La verdad que sí, no nos nunca me hubiese imaginado, además de soy el único que queda de la formación original, ya que estamos hablando de música, y bueno, con nueva gente que se ha incorporado a lo largo de estos años, y para mí es un honor, sí. La verdad que nunca me hubiese imaginado, sobre todo siempre lo digo, ¿no? El estar tantos años en la radio, si me ha dado algo bueno ha sido conocer a una barbaridad de gente con la que a día de hoy tengo una muy, muy buena amistad. Tío. Mm-hmm. Muchas bandas han pasado por el programa. La verdad que es un honor y un lujo.
Parlàvem fa unes setmanes de la televisió poblera que recorda tots els seus anys d'existència també. I clar, totes aquestes ràdios petites, més locals, com en aquest cas de Pollença, també donen un servei interessant. En aquest cas dedicat sobretot en el rock, no?
Sí, exacto. Nuestro programa nació como eso, desde una radio que era una radio pequeña allí en Pollença, que lo sigue siendo para lo que es la más gente, está destinada más para la gente de pueblo, saber las noticias de pueblo, saber muchas cosas de Mallorca también, pero siempre ha sido algo como muy nuestro, ¿no? Como Radio Alcudia, pues lo mismo, ¿no? Siempre ha tenido ese toque, pero cuando nos dieron la oportunidad, además ya lo comenté alguna vez, empezamos un 6 del 6 del 2006. Además, fue una fecha elegida por el propio ayuntamiento.
Un poc més i el número del demoni, saps? És que també tu...
Totalmente, totalmente, totalmente. Muy divertido, la verdad que fue... ha sido constante, siempre lo he dicho, ¿no? Siempre que me he preguntado por el programa, por esos 20 años, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Perseverancia, tío. Mantenerte unido y luchando por lo que crees que es la buena música, o sea, la música rock, la música heavy en general y con todas sus variantes. Y la verdad que aquí en Mallorca siempre hemos tenido, siempre digo que hemos tenido y que seguimos teniendo una muy buena salud en cuestión a bandas de este estilo. La verdad que y somos realmente buenos y eso muy poca gente lo ve y es una pena, pero en Mallorca hay una muy buena dedicación a esta
¿Tenían cultura de rock? Estilo.
Sí, te lo puedo asegurar y de cada... A veces va oscilando, ¿no? Como todo en el mercado, pero siempre hemos tenido muy buenos músicos. O sea, eso es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Te diría que por encima, muchas veces por encima de, ya no voy a decir por encima de España, ¿no? Pero muchas veces hay bandas que han sonado aquí que te podrían salir diciendo que son perfectamente de sitios como Finlandia, Noruega, Suecia, Inglaterra o Estados Unidos. Siempre hemos tenido una muy buena escuela de músicos aquí en Mallorca. Y es una pena, porque siempre nos cuesta el tener que salir fuera para demostrar lo que somos. Uh-huh. Y es una pena que las discográficas no se hayan dado cuenta de la calidad y cantidad de buenos músicos que tenemos en la isla. Es una locura.
Tu dia 13 de juliol, que serà demà dilluns, amb aquest dia internacional, si tu te telefonen i te diuen molt d'anys, no t'ha ve de nou, no?
No, es la primera vez, no es la primera vez, o sea que para... Es una fecha muy, muy ligada a nosotros en ese aspecto y siempre lo hemos tenido muy, muy presente en este aspecto, o sea que se agradece también que haya un día. Es verdad que a día de hoy ya hay un día de cualquier cosa,
sí,
¿no?
Sí.
Pero la verdad que, nos, que para una cosa tan importante como es la música rock, yo creo que lo que has dicho tú en la entradilla, todo el mundo hemos escuchado música rock y a quien más, quien menos, hay algo de algún una banda, de algún grupo, alguna canción, eso que les llama mucho la atención, o sea, que dentro de la escena de rock. Yo creo que es un estilo muy, así como el, has dicho, el reggaetón, o quizás yo creo que el pop y el rock son siempre las constantes de que a todo el mundo le gusta algún estilo de estas dos clases o estas dos variantes de música, seguro.
Idò, mira, evidentment han d'escoltar música, però vull parlar d'aquestes cançons una mica ses que tu creus o que t'han marcat a tu o que poden haver marcat a moltes generacions, a edats diferents, per mil motius. Són grup de música que tots coneixem.
Un rànquing.
Sí, i han fet una espècie de rànquing. No, segurament, per exemple, de Europe no posaran The Final Countdown perquè tot i que jo l'he ficada, o sigui, l'escoltarem de la poden posar de fons mentre parlam.
Sí, sí, sí.
Però tu, per exemple, de Europe no has triat aquesta cançó. De Bon Jovi, per exemple, podríem pensar aquesta que està sonant tot extens en el Mundial de Futbol. Però tu has triat unes altres. M'agradaria que m'explicassis una mica amb ordre, per exemple, de Bon Jovi, que has triat, per què l'has triada i per què creus que és important aquesta cançó?
Mira, la lista que te he pasado es una lista, no recuerdo que fuese esta misma exactamente, pero juraría que sí. Cuando hice un viaje a Estados Unidos, ahora para el 2016, final del 2016, principio de 2017, estuve en un bar en San Francisco donde la gente ponía su propia música porque había la típica jukebox, ¿no? Era un poquito más moderna porque sí. Y metías el dólar y tal, y ibas eligiendo canciones, ¿no? Y la peña iba poniendo música. Y me llamó, pero un montón la atención, comparado con lo que tenemos aquí en España, en los diferentes estilos. Y ellos se centraban muchísimo en el rock y en el pop, sobre todo en el rock, ¿no? En el rock, en el hard rock y toda esta historia. Y ponían, pues, la lista que te he pasado hoy, pusieron todos los temas. A lo mejor no exactamente esos temas, yo me he tomado alguna licencia, pero sí que sonaron todas las bandas que van a sonar hoy. Y me di cuenta que allí, al haber crecido al amparo de la MTV, por ejemplo, que pegó un pelotazo muy grande y que tú sabes que fue uno de los precursores de que la música se escuchase a nivel mundial...
Sí.
pues hacía que temas como este de Bon Jovi, que quizás no es uno de los más famosos, pero quería darle esa media vuelta de tuerca, porque Bon Jovi lo escuchamos, la mayoría lo escucharon todo el mundo, gente que no está relacionada incluso con el heavy o con el hard rock, con el rock, pero fue un pelotazo a mitad de los 80. Y he elegido este You Give Love a Bad Name, entre otras cosas, porque aprovechando que fue la la muerte anunciada hace unos días de Bonnie Tyler, este tema se escribió para Bonnie Tyler.
¡Ostras!
Lo que pasa que sí que se llamaba, sí que se llamaba If You Were a Woman, I Was a Man, ¿no? Lo que pasa, el estribillo era igual. Lo que pasa, Desmond Child, que era el productor que trabajó también con Bon Jovi, con Bonnie Tyler, quiso cambiar un poquito el estribillo para darle ese enjundio, ese pelotazo a Bon Jovi. Y funcionó perfectamente. Si escucháis ese tema de Bonnie Tyler, veréis que el tema es exactamente lo mismo, cambiando un par de letras.
I però don, anem a escoltar aquesta cançó de Bon Jovi que se diu You Give Love a Bad Name. Ara se m'ocorre estirar-la en aquest estribillo, me matau, o sigui que l'havien de...
Millor que no, deixeu anar...
No, no vols far ràbia quan anava en el cotxe, que escoltes una cançó que t'enganxes i, bueno, i quan sona... Però calla, saps? O sigui, vull escoltar música. Aquí a La Gran Vida també dedicam aquest moment per al rock. Aquesta cançó, super reconeguda també, no, Manu?
Sí, totalmente. Además, como tú has dicho, el otro día, no sé qué partido, ya lo he escuchado en un par de partidos del Mundial que lo suenan. Por eso digo que en Estados Unidos es algo muy normal. Y además, recuerdo, de toda la lista que te he pasado, recuerdo que la gente se las cantaba todas, tío. Además, sí, era casi unas fiestas de Navidades, y recuerdo a toda la gente cantando absolutamente todo, dentro del estilo del pop y del rock, sobre todo el rock. Vi que lo cantaban todos y dije, joder, pues aquí, claro, el crecer con la MTV, el crecer con programas de esto de televisión, donde se concedían muchísimas entrevistas, era algo que nosotros aquí en España no teníamos tanto, ¿no? El haber crecido con un fuerte impacto musical, que tu vida se refleje mucho en la música, me di cuenta que el salto en cuestión a lo que era Estados Unidos con nosotros era muy, muy diferente, ¿no? Aquí nuestro estilo ha sido otro, como ha sido la copla y toda la historia, pero Estados Unidos es el rock. Es que sí, es algo tan, tan, tan importante como el rock, sí, totalmente.
¿Creus que encara hi ha tòpics o prejudicis sobre aquest estil? Sobretot quan parlant de heavy metal.
Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Además, es una cosa que no me canso de ver, incluso después de 20 años en el programa y toda la historia, ¿no? Siempre que intentas hablar con alguien que no controla mucho, que no conoce mucho el estilo, siempre es la misma. Bueno, pero esos son cuatro tíos con el pelo largo gritando, ¿no? Y si vieses la cantidad de músicos excelentes con un nivel vocal espectacular, que a día de hoy yo creo que adolece tanto dentro de la música, por poner un ejemplo con el reggaetón, donde sabéis que los cantantes, pues puede gustar más o menos, pero todo el mundo se puede dar cuenta que tengo un mínimo de saber de música, que los cantantes no cantan y que utilizan el puñetero autotune, ¿no?
No te metas con el reggaetón, que yo he de hacer un disco con autotune, ¿eh?
¿Has de hacer un disco con autotune? Ay,
no,
aquí.
No,
es como crec.
L'únic opció que tinc de cantar és fer reggaetón amb autotune.
Però que està bé, perquè no he cantant i és una oportunitat, no? Però és que hi ha gent que s'hi dedica i que cobra molt de dos més per això.
Sí. Rivera, número 1.
Kiko Rivera, sí, 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 sí.
Exacto.
Ponte
exacto.
El top, quítate el top.
Ah, fantasia, no la tenim, aquesta.
Quítate el top. És que, clar, en Luis Menéndez, el contra el tenis, la pots cercar, però
no,
bueno,
no,
no fa falta, no fa falta. No fa falta. Si anaven tan bé, anaven tan bé. El cas d'un escàndol, és un escàndol, és quantitat de música, de grups que tenim per mà, per exemple, Queen, i hi ha cançons que no són tan populars, hi ha cançons que no es tenen, que no tenen tant de... No se repeteixen, no? Per exemple, de Queen, deim tres cançons, segurament no triaríem aquesta cançó que tu m'has posat a la llista, que se diu Escàndol. Tu per què la tries?
O sea, a mí la historia de Scandal siempre fue un tema, como siempre ha sido un tema como escondido, que pertenece al álbum de 89, de Miracle, y me parece un tema buenísimo, parece un tema brutal, donde Freddie Mercury canta como con una rabia. Además, este tema lo canta directamente en una toma, o sea, en una toma.
Es un plano fijo, muy moderno para esa época, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Ahí con un... además, era cuando, al poco de Brian May separarse, donde ya sabéis que las revistas amarillistas inglesas siempre han sido muy, muy brutas en ese aspecto cuando se trata de la vida privada de la gente, y van a hacer daño. Siempre han sido revistas que van a hacer daño. En aquella época, cuando se enteran que Brian May se separa o se enteran que Freddie Mercury está enfermo, empiezan a meter mucha porquería. Y ellos, cansados de esta historia, crean este tema, escriben este tema, sobre todo le mete caña a Freddie Mercury, y para mí es un temazo espectacular. Ya te digo, Freddie la canta en una sola toma y con una rabia y con una caña que me parece un tema de rock muy oscuro, a lo mejor a lo que era o se escuchaba de Queen en aquella época, y siempre me ha parecido una aberración que no tenga más fama, porque me parece que es un tema muy bueno, compuesto por la banda en un estado de forma realmente increíble, tío, y por eso me da rabia y quería sacarlo, sí.
Idò, mira, anem a treure aquesta rabia. Si anau conduint, si estàu berenant, pujau el volum, aquesta cançó és una passada. Si no vos agrada aquesta cançó, és que no vos agrada la música.
Sí, senyor.
La pell de gallina ara mateix. Jo no sé tu, però, Manu, quan els cantants moren, sempre no se converteixen en mites. Però el que tu deies, sempre hi ha hagut crítiques quan han estat en forma. De fet, Elvis Presley, per exemple, tenien una forma de merchandising que també funcionava, i que tenien camisetes en el seu moment, feien camisetes que posaven "jo odio a Elvis". És a dir, fins i tot treien Reddit, no?, i treien dobbers d'això, perquè els millors cantants, els millors grups de la història, també han tingut els seus haters, no?
Totalmente, siempre ha sido, pero de unas y de otras. Yo te voy a poner un caso muy flagrante también, como has comentado, ya no el de Elvis Presley quedando, haciendo eso, que yo también conocía esa historia, que me parece una manera de sacar dinero espectacular. Brutal, sí. Pero recuerdo a una banda de power metal en sueca, que son Hammerfall, que en su momento también se les dio mucha caña porque recogieron mucha fama a principios de los 2000, últimos 90 a principios de los 2000, y hubo gente pues que empezó a hacer camisetas con el logo de Hammerfall tachado y toda la historia, y yo creo que al final eso lo que hace es engrandecer casi, es como lo de Parental Advisory Explicit Lyrics, cuando lo puso el PMRC, desde la mujer de Al Gore y toda la historia en contra de la música heavy por las letras y tal, que cuando había esa pegatina en la etiqueta del disco, hacía que la gente comprase el disco masivamente, porque era como, hostia, si los han puesto en el objetivo, es porque estas letras tienen que decir algo bastante potente. Hostia, la gente lo escuchaba para poder saber qué es lo que decía. O sea, es una locura. A veces sí. Que hablen de mí, aunque sea mal, ¿no? Pero eso me dará publicidad.
Para parlin,
o sea, sí. Que es clave. Exacto, exacto.
Durant aquests 20 anys del programa El Fantasma de l'Òpera, estan parlant amb el seu presentador, amb Manu Carvajal, de Ràdio Pollença. Clar, sa manera d'escoltar música en aquests darrers 20 anys també ha canviat. Sobretot també a l'hora de descobrir música. Plataformes digitals que han ajudat, tu què diries, a perdre o a guanyar una part de la màgia de la música? Com veus l'accés a les plataformes digitals per escoltar música? I perquè, clar, han perdut això del vinil, de la cinta, això s'ha perdut. Ara escoltes un podcast o escoltes Spotify, encara que faci publicitat. Però és així, no?
Totalmente. De todas maneras, es verdad que en los últimos años, en los últimos 5, 6, 7 años más o menos, es verdad que el tema del vinilo ha vuelto otra vez, que hay muchas bandas, muchísimas bandas que están haciendo ediciones especiales.
Sí, se
ponen
de moda, sí.
Sí, sí. Y bueno, no solo el vinilo, sino el cassette, o sea, la cinta de cassette también está volviendo. Sí, el otro día estaba leyendo noticias de que la Sony de Walkman está sacando otra vez Walkman nuevos, que vienen con Bluetooth, que vienen con toda la historia, pero hay mucha gente que está volviendo a rescatar esas cintas y tal. Me preguntaba si es...
Tot torna, sí. ja poden fer una altra vegada el boli i la cinta i fer-li donar voltes.
Totalmente.
Pues cielo,
mira,
me preguntaba... Sí? El cielo, per enganxar. Sí.
Tanto en las cintas de cassette como en los VHS, sí. En lo mismo. Pero es verdad que me preguntabas esto y yo te digo... Ostras, no sé si es contraproducente el que tengamos una libertad total a la hora de poder escuchar esa música, porque ahora ya no le dedicamos ni un cuarto de la mitad del tiempo que le dedicábamos antes. Antes nos intercambiábamos las cintas, nos intercambiábamos los vinilos, los CDs, etcétera, y escuchabas el disco, y si te lo comprabas y te había costado la cinta 1500 pelas, pues tenías que decir, ostras, me lo tengo que escuchar porque me ha costado esto y no sé cuándo será la próxima vez que pueda escuchar una cinta. A día de hoy, a la música no le damos en Spotify, en YouTube, ni 15 segundos, y si no podéis hacer la prueba, 15-20 segundos, miras a ver qué, bah, no me gusta, hostia, aquí no ha entrado, bah, no me gusta, y pasas directamente a otra cosa, y es algo que no es tan bueno, diría que es malo, porque al final se está perdiendo muchísima música que creo que contienen cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, hostia, recuerdo este disco que no era, tenía 4 o 5 canciones muy buenas y la otra es un poquito de relleno, pero es un disco que para mí fue la historia? A día de hoy no se le da esa oportunidad a las bandas nuevas ni a los discos nuevos.
En canvi, és igual l'edat que tinguis, que si tu demanes a un jove de 20 anys per una banda de rock, te dirà, per exemple, AC/DC. O ACDC, que jo sempre dic ACDC. I aquí hi ha una cançó també que és Hard as Rock. Per què aquesta?
Bueno, yo recuerdo en Ball Breaker, este es de su álbum del Ball Breaker del 95, era cuando la escena del rock o del heavy en ese aspecto pasaba por un bache, porque vino la escena grunge y toda la historia, tal, que dentro del rock, pero recuerdo que las bandas veteranas como AC/DC pues esperaba mucho, y yo recuerdo que quizás este fue el disco que yo estaba esperando de una banda tan grande como AC/DC, ¿no? Y recuerdo cogerla con muchas ganas porque volvía con el productor suyo a trabajar, que era Rick Rubin, que había trabajado ya con los primeros años, no sé qué. Y recuerdo con muchas ganas estar esperando este disco y salir en los más veteranos de aquí, como sois vosotros que estáis ahí haciendo el programa hoy, recordaréis también el programa que tenía.
Bé, Raúl es més jove, en Raúl es més jovenet. És igual de veterano que jo, perquè té la mateixa experiència i més, però pero es más joven, sí, sí, sí.
Pues mira, el programa de Canal 33 que teníamos, que era Sputnik, por ejemplo, que te sacaban los videoclips y tal, que eran los sábados que solían hacer o tal, y me acuerdo en un montón de medios de la época que este videoclip empezó a salir porque fue el primer single del Ball Breaker y además era un disco muy, muy esperado por los fans y creo que pegó un fuerte pelotazo y me apetecía traerlo porque creo que es un tema de AC/DC, uno de los aquellos discos de los 90 donde creo que estuvieron mejor y los echo de menos esos AC/DC de aquella época.
Idò, vinga, volem escoltar tres cançons més perquè ens quedarem sense temps, però anem a escoltar aquest Heart as Rock. Una altra banda sonora que te'n vas a un concert i no atures de cantar. AC/DC, és igual la generació que sigui, que tothom la nomena.
Totalmente, totalmente. Además, cuando vas a un concierto de AC/DC te encuentras a generaciones de todos los palos, gente muy mayor hasta gente muy joven.
Yo Predines, Esfí i Esmet.
Totalmente, totalmente, totalmente. Sí. Además, es una banda que siempre ha entrado muy bien y siempre ha tenido claro, ¿eh? Si te paras a pensar... AC/DC nos ha movido a su estilo rock and roll más puro y duro y a la gente le va bien, porque la gente no quiere escuchar otra cosa que no sea AC/DC. O sea, la gente no quiere que las... Así como a otras bandas se les exige que hagan un cambio, con un cambio de ciclo, con un cambio de estilo, tal. AC/DC siempre se ha mantenido fiel a su estilo y yo creo que si lo hicieran, la gente pondría el grito en el cielo, porque quieren que se mantenga en esto. Si te das cuenta... En los últimos años que AC/DC ha sacado disco, que ya solo quedan Angus Young y Brian Johnson, no ha habido cambio de estilo, aunque haya habido cambio de miembros en la escena. Y es una cosa que valoro mucho, porque al final han creado algo tan grande que es irreversible desde cualquier punto de vista.
Idò, mira, me votaré amb el teu permís una de les cançons sí, que clar. Tenies posades, perquè mos queda un minutet, però vull acabar fent una menció especial d'Aire Streets, que a tu t'apassiona, i sobretot aquest conegudíssim Money for Nothing, no?, de Dire Streets. Sí. Per què diries que potser és la millor cançó de la història del rock per tu?
Uf, para mí Dire Straits significaron mucho. Yo empecé dentro de la música heavy con Dire Straits y le tengo un cariño enorme. Siempre he visto en la figura de Mark Knopfler a uno de los mejores guitarristas de la historia, junto a la escena de Eric Clapton y toda esta historia, Jeff Beck y todos estos grandes clásicos de los 70. Y me parece una brutalidad la manera que tenía de tocar Dire Straits y ojalá alguna vez se junten, aunque ya tiene 76 años, pero sería una historia preciosa. O sea, es mi sueño, sería mi sueño totalmente.
Mark Knopfler, que està en forma, que té un estil molt més tranquil, així com més xerrat, no?, quan canta ara, però està en forma, eh? No està acabadíssim, ni molt manco.
No
és la situació de Phil Collins, que ha tingut problemes.
Hòstia, sí.
I que no el recuperarem per dissortadament, no? Manu, com us quedant sense temps, moltíssimes gràcies. Presentador del Fantasma de l'Òpera, Ràdio Pollença. Avui em volgo fer aquest homenatge al rock, al heavy metal, perquè demà és el Dia Internacional i sempre va bé escoltar aquestes cançons. Te volem agrair que hagi estat nosaltres i nosaltres acabam ara amb aquest Money for Nothing, que jo ja comença a tenir rusca, Raül, i hem d'anar a la cuina.
Hem de
fer una recepta de cuina. Manu, moltes gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres.
un abrazo grande. Muchísimas gracias.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és diversitat.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio. La Gran Vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
Anem amb aquesta recepta de cuina amb en Quico Martorell del restaurant Can Boqueta, que l'altre dia m'enviava unes fotos espectaculars i vaig pensar... Ai, ara damunt una barqueta, aquest estiu, intentar fer un plat i per no dur bocates, que això, sempre he pensat que fer un bocata quan te'n vas a la platja queda com a curt, no? Si no ha més remei, està bé, però...
Sí,
si pot fer una altra coseta, sempre...
Home, has de pensar coses que en so sol no tornin xereques.
No, també, no.
Perquè han de pensar-ho tot, però...
Exacte. Quico, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt content d'estar amb vosaltres i, mira, un diumenge més disfrutant de la calor de l'estiu.
Sí, disfrutant de la calor de l'estiu, perquè sabem que en qualsevol moment tindrem aquest dinar, aquest sopar, i mos agrada menjar, en general, les persones que són menjadores, en moments de dinar no n'han de bromes.
Això mateix, no hi ha mig aquí.
El problema no és el dinar. És entre i entre.
Sí.
Abans de dinar, després de dinar, abans de sopar, després de sopar.
I això no ho he tastat, i això no ho he provat, això i això m'agrada. Però quan parlant de navegació, de navegar, d'anar a la platja, i és que tenen la sort de tenir un amic que té una barqueta, a vegades te conviden i dines allà. Clar, avui parlam d'aquestes possibilitats. Com us proposes?
Mira, jo quan penso en cuinar damunt una barca, la veritat que no penso en grans elaboracions. Penso en plats que m'ho deixin disfrutar de la mà. La cuina no ha de ser protagonista en aquest cap. Ha d'acompanyar el dia. Mira, jo el que m'agrada és que, claro, per anar amb una barca, clar, no tenim cuina, no tenim fogons, han d'anar amb coses ja més tipus verdures, tipus més senzilles, ja han de dur moltes coses embastades, que deien ja preelaborades. Saps què te dic? A mi, jo, la veritat, quan m'on anem així en barca, que no hi veig molt, la veritat, però sí que ja m'on duim qualque cosa feta. No, com te dic, no necessitem complicar un bon producte mallorquí. Sí. Per exemple, jo que m'agrada? M'agrada dur ja, que dona vitamines, seria un gazpacho o amb ingredients mallorquins. I direm una sopa trampó ben freda, dins la gelareta hi ha una de set cervesetes, la botella de vi blanc, m'entens?
Ara m'ha encantat aquesta valorització del gazpacho. M'ha fascinat. Sí, sí. Una sopa de trampó. És una fantasia, a això que acabes de dir ara.
No, claro, claro. El nostre ingredient de trampó, que polats allà, hi podem posar un pot de poma, hi podem posar un poquet de cindri, o molta cindri, saps? Prefereu més divertir més fresc, m'entens?
Clar, sembla que la cindri combina amb la tomàtica.
L'altre dia de pagès, Quico, a València, me varen fer una amanida, sí, una ensalada, diguéssim, sí, de cindri, que jo me pensava, sí, que era domàtica. Mira, però clar, jo vaig anar a menjar pensant que era domàtica. Pensava que era domàtica.
Jo vaig dir, sí, no, i té una costura així.
No havia tastat mai, ben bo, va ser.
Ben bo. Ostres, sí, sí, tothom, sí, sí, fica pinya, mango, però ben a cindri?
No, no, era cindri, era cindri talment.
Sí. Mira, mira, d'això se trata de dur ingredients, de dir, vinga, va, dur ingredients frescos dins una gelareta, i mentre estem allà, pues, fem una ensalada creativa. Ara, per exemple, el que no pot faltar, això sí, és una coca de trampó, en l'estiu. Això ja l'hem de dur feta, l'hem de comprar, sí, i mentre berenem amb la coca de trampó, fem la cerveseta, el vinet, que estem allà relaxats, pues, ja començàvem a preparar el dinar. El dinar, mem, jo recomanaria... Clar,
fem l'anunci, sí, d'una cervesa...
Sí, 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 no, talment. O un anunci de Vida Mallorca, també. M'entens? I, a més, els rosats, que estan tan oblidats, un rosat amb un dinar així llarg, està molt bé, un rosadet, també, saps? Els ha fet molt bé, Mallorca, saps? No mos pot faltar això, sí, gel, una bona gelera i producte fresc. Tot l'altre és secundari. Això, i hem d'evitar cuinar massa. M'entens? Ara estan de moda els tàrtars, els carpatxos, sí, els ceviches, pues aquest qualsevol d'aquest tipus de plats estaria perfecte. Ara, mira, jo la meva proposta és un tàrtar de gamba vermella amb fruita d'estiu, saps? T'hauríem gamba crua, grosseta, no això minúscul, sinó medalló per medalló, la gamba pelada, evidentment. Posaríem un poquet de meló, melicotó, tampoc no fer una mescladissa de fruites. Unes herbetes fresques. Hi pot haver... Jo, per exemple, la senet m'agrada molt. El cilantre li diu molt. Jovert, és perfecte. Reem un poquet de llima, oli verge, flor de sal, unes gotetes de llimona, suc de taronja, en la gamba queda perfecta. Així, algo senzillet, remenat. Això ja és una cosa que podem anar elaborant, que ja mos fa la mà, que jo vos dono aquesta receta, però qualsevol receta de ceviche, amb peix, amb qualsevol peix, sí, va bé.
Ben jo he tastat el meló, sí, en gambeta, i és espectacular aquesta mescla.
Pues mira, estic content perquè és una cosa que aconsell molt. Saps? Ja sortint del típic meló en cuixot. Que meló en cuixot, per menjar una barca, és coi, no? Dóna un meló d'un cuixot del bo. Ah, vinga, anem fent tallades, ho posem un platetet i tot en pica. Saps què te vull dir? Perquè, clar, no mos poden complicar molt i han de ser coses fresques.
Escolta, i per fer una cosa així, tipus paella, fideuà, peixet dins la barca,
sí, sí,
aquí ja mos posaran serios, no? Però
aquí una... ja, això ja és un dia d'anar a fer feina, ja és un dia de pesca.
És un dia de fer feina, perquè és una feinada.
És un, clar, dia de feina.
Has de, ja has de dur el teu cuiner. Jo t'ho duria, sí, sí, tu, sí, no, també,
aquí,
saps?
Aquí és allà on volia arribar. Quan ja tot això ja està enllestit i ahir anem per passar tot el dia que ja entram, sí, els cuinets serios. Sí, mira, barquetes que ja anem preparats amb això, una paelleta, que siga, perquè clar, no poden ser 20 persones, som mitja dotzena, 10 màxim, i clar, un calderó molt gros, i clar, estem a la mà, ha de ser de marisc, ha de ser de senyorito, que dèiem, aquell arrossat, sí, de senyorito, o fideuà. Depèn del que vulgui la majoria. Bé, jo me decant sempre per fer un bon fondo de cipi. Mira, cipineta, tallada, vale, sofregim aquesta cipi, vale, i tirem un poquet de ceba ben reada, domàtica, saps, aquests ingredients. M'agrada molt glacejar amb vi blanc, tot això, que faci un pot de xup-xup. Sí. i a partir d'aquí ja tirant l'arròs. Vale. Bien, tenim aquest fons d'aquest arrosset de cipi, però si tenim el gran ple de posar-li unes talladetes de peix netes, en el moment que ja estem a set darreres, o tenim gambes...
Podria ser un bacallà, també.
Sí, però el bacallà, per exemple, jo, per exemple, ara, un dia d'estiu, no me diu res, jo, el bacallà. Jo m'agrada, el millor, pues, verderol, saps què t'he dit? Sí. Qualque peix més així, saps què t'ho vull dir? Tonyina, sí. Evidentment, no. Però, saps, no sé, qualsevol... Man, si tenim un ple de tenir carroig, carroig. Sí. Saps, m'entens? Qualque peixet així que haguem pogut pescar... La gràcia és això, de dir, sí. M'ho anem al cipi, m'ho anem al primer fondo, que hem pogut pescar qualque cosa, te l'hi posam. Que no, pues, fem un arròs negre, que t'he de dir.
Boníssim. Idò, Quico, anem a la tercera alternativa. Si no ho duim preparat, ni tenim ganes de fer una cosa tan elaborada com una paelleta tan bona com la que mos has presentat, que no és difícil de fer, però bueno, que té la seva història i els seus temps. Si finalment ni en Raül ni en Luis Menéndez, el control tècnic que han fet aquest programa, ni jo mateix, que no tenim una barqueta, no tenim ningú que mos convidi, i hem de fer un bocata per anar a la platja, de què mos podríem fer aquest bocata? Tenim un minutet per aquest jo, mira, bocata d'estiu.
Sí. Mira, jo, l'escalivada en l'estiu m'encanta. Però, clar, hem de fer can nostra, hem de rostir preves, hem de rostir virginis, hem de rostir ceba, ho hem de mesclar amb domàtica frita, domàtica sofregida i ventresca de tonyina, que això en venen tot i ja tens aquest bocata. Aquest bocata, per jo, és el número 1 que fa estiu. Preva, aubergini i tonyina. Saps què t'he dit? Jo
preva, això, aubergini bocata... i tonyina. Que bo.
Tonyina. Hi ha aquí un poquet d'elaboració prèvia, m'entens? Jo vols posar aquesta recepta per missatge, o qui vulgui m'ho pot escriure.
Aubergini sofregida amb oli?
No, rostit, tot això rostit.
Rostit, ah, molt bé.
Rostit, ho rostim, vale, rostit, després tot això ho tapam ben tapat, que faci bon pelar, quan així ha refredat, es preva l'aubergini i ben pelat tot això, i ho mesclam amb domàtica frita, saps què t'he dit? Ho condimentam amb un poquet. I aquesta escalivada ràpida que podríem fer en tonyina dins un bocata és...
Era un bocata i ara tinc ganes de fer-me un bocata. I clar, de
mira,
un bocata.
Fem una cosa, Joan, jo t'he deia tu preparant els entrepans i jo me cercaré la barca. Que me serà més fàcil trobar la barca que fer tot aquest remenat.
Així faran negoci segur. Quico, que moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Aquestes menjars d'estiu que també se poden fer a la platja o a la mà. Mos quedem sense temps. Sí, a les 11 tornem a l'Entre tu i jo. Gràcies, Quico.
A vosaltres, una ferrada i que tingueu bon estiu.
Vinga, serveis informatius, tornem d'aquí 5 minutets.